El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Aquesta tarda, a les 7, a la Fundació Bosch i Cardellet, hi ha una xerrada sobre el fracàs escolar en el marc de tot aquest debat que tenim ara mateix a nivell social i educatiu sobre els resultats de l'informe PISA. L'encarregada d'impartir-la és la Sílvia Carrasco, tertuliana habitual del Cafè de la Ràdio, que explicarà els estudis sobre l'abandonament escolar i l'exclusió social del grup de recerca Migra de la Universitat Autònoma de Barcelona, del qual en forma part. Hola, Sílvia, què tal?
Hola, Mireia, bon dia.
El fracàs escolar, explica l'informe PISA, és a dir, les dades aquestes de l'informe PISA, a les que li estem donant tantes voltes, s'expliquen en part per les dades de fracàs escolar que teniu vosaltres?
Bé, no tenim dades de fracàs escolar, sinó que tenim dades d'abandonament escolar, que justament hi ha una certa confusió i, si em permets, l'aclareixo.
Sí, tant.
Fracàs escolar, entre cometes, normalment s'entén com uns mals resultats educatius, per tant, estarien més d'acord, o seria més el que mostra PISA, uns dèficits d'aprenentatge. I aquests dèficits d'aprenentatge, doncs, es poden atribuir, com ja està passant, que surten experts i expertes de sota les pedres tots aquests dies, no?, per explicar, doncs, aquest dèficit d'aprenentatge, què pot ser degut a les retallades que no ens hem recuperat des del famós govern dels millors de Convergència, de l'Artur Mas, que va afectar en un 40% a l'escola pública i en un 10% a l'escola concertada, tenint en compte que a l'escola pública hi ha un percentatge molt més gran d'alumnat vulnerable des del punt de vista socioeconòmic, però també doncs, cultural o lingüístic, doncs, on s'hi concentra, per què no, doncs, l'alumnat d'origen estranger, s'ha de dir, és un fet, això no és ni bon ni dolent, és un fet, i allà on més necessitat fan els recursos, no hi ha de recursos, justament és on es va retallar més i no ens hem recuperat, no? Bueno, es pot explicar per això, n'hi ha que diuen la mala formació del professorat o doncs també impliquen a les famílies, sempre surten 40.000 històries. El que sabem nosaltres i el nostre estudi, portem 10 anys investigant ininterrompudament les dinàmiques de l'abandonament escolar prematur, és justament aquell indicador que és el més greu, on ens parla del risc més gran d'exclusió social de tota la població adolescent i juvenil, perquè ens parla de nois i noies d'entre 18 i 24 anys que no tenen secundària postobligatòria, és a dir, poden haver acabat l'ESO fins i tot amb bones notes o no, però no continuen estudiant i, per tant, no tenen cap mena de possibilitat d'entrar al mercat laboral amb una mínima qualificació. Clar, nosaltres no estudiem aquests, els de 18-24, però aquest indicador ens diu que abans ja hi ha un risc. Com es detecta aquest risc i què s'hi pot fer? Aquí és on està fallant el sistema. Nosaltres analitzem el risc d'abandonament escolar prematur i veiem què s'hi pot fer per prevenir-lo, per intervenir quan ja el detectem, i per compensar quan s'ha produït, per exemple, quan ja s'ha abandonat l'educació en edats molt, molt joves, adolescents, no? I, per tant, sí que estan totalment relacionats els resultats PISA i qualsevol resultats de competències bàsiques i del que detecti un dèficit en els aprenentatges, però no és exactament el mateix, perquè nosaltres el que veiem és que això és un dels camins cap a l'abandonament escolar prematur, on aquests dèficits d'aprenentatge, la no superació dels coneixements que se suposa que s'han d'adquirir durant l'ensenyament obligatori de primària i de secundària, sinó que anem més enllà, fins i tot en nois i noies que els assoleixen o que assoleixen, no dic ja els coneixements, però sí la graduació, per què no continuen estudiant i estan en risc de convertir-se en mà d'obra gens qualificada i a l'empar d'un mercat laboral que cada vegada doncs, és més restrictiu perquè hi ha molt poques feines de baixa qualificació. Anem a un mercat laboral que necessita noies i nois qualificats.
I què diuen els estudis? És a dir, el perquè d'aquest abandonament escolar prematur s'assembla una mica a allò que explicaves al principi quan parlàvem del fracàs escolar, que posaves aquesta dada doncs, socioeducativa i socioeconòmica dels entorns escolars. És a dir, la segregació hi té alguna cosa a veure també en aquest abandonament escolar?
I tant. La segregació escolar, és a dir, el fet de que no hi hagi una barreja social, no?, entre els diferents orígens socioeconòmics, culturals, etc., a les escoles, naturalment és una molt mala notícia. No és la causa principal, ni molt menys. La causa principal és que allà on més es necessiten els recursos tant materials com en professorat i en professorat més qualificat i extra, és on més es va retallar i on no s'ha recuperat ni molt menys una estabilitat en les plantilles, uns projectes educatius que tinguin temps per desenvolupar-se i que es puguin avaluar. Aquí tenim uns canvis constants sense cap mena d'avaluació de si les coses han sortit bé o no, i després correm-hi tots. A ningú que treballi en el món de l'educació o que investigui en el món de l'educació li poden haver sorprès els resultats PISA. A ningú, absolutament. Perquè anem cap aquí. El professorat està sotmès a canvis constants de directrius, de metodologies, de figures que actuen, etc., sense tenir temps d'avaluar si realment les coses funcionen en els seus entorns concrets, a les seves escoles concretes, amb la població que han d'atendre. I el que sí que estem veient és que es parla. Hi ha més educació que mai, el pressupost d'educació ha pujat en relació als anys anteriors, sí, és clar, perquè és que l'escapçada econòmica que van fer el 2010 i els anys successius, posteriors, va ser tan gran que només faltaria que ara estiguéssim en aquells números, no?, de pressupostos, però no només és una qüestió de diners, hem de saber en què els estem invertint, no? Mm-hmm. I això es veu molt clarament amb escoles totalment infradotades, i aquí és on tornaríem a parlar de segregació, i amb escoles que tenen els recursos adequats per fer la tasca que la societat els encomana, no? I això porta cap a uns dèficits que es van acumulant i sobretot una falta d'expectatives, perquè també calen orientadors i orientadores, cal un acompanyament als nois i noies en la transició cap a la postobligatòria, cal, per exemple, un programa que s'està fent a Sabadell i que va ser pioner perquè nosaltres hi vam participar, el grup de recerca es va fer primer entre l'Ajuntament i la Fundació Autònoma Solidària, que és un programa de mentoria. Aquests mm-hmm. programes haurien d'estar totalment generalitzats a tots els centres allà on hi hagi alumnat vulnerable i amb més risc de no seguir estudiant, per exemple, de no superar l'ESO, però sobretot de no seguir estudiant, no? Calculem que la meitat dels que no segueixen estudiant després de l'ESO són alumnat que no té cap mena de dificultat en aquests aprenentatges i que podria seguir perfectament. Una de les etapes educatives on hi ha més abandonament escolar, per exemple, és primer de cicles formatius de grau mitjà. Aquí s'hi ha de fer també una atenció molt especial i ha d'haver molta cura. I els ajuntaments hi tenen molta cosa a dir, no perquè tinguin competències i responsabilitats, però sí perquè tenen marge per fer tot allò que, malauradament, el Departament d'Educació no està fent. I nosaltres, la gràcia, diguem-ne, del que també presentarem aquesta tarda, és que de forma ininterrompuda des de 2013, primer a través d'un gran projecte europeu on vam analitzar 20.000 alumnes de 9 països, després amb un segon projecte que va ajudar a finançar la Diputació de Barcelona i que el vam fer exclusivament a Sabadell, i després amb un suport específic de l'Ajuntament, hem anat desenvolupant una eina que presentarem aquesta tarda, que és una eina que s'ha aprovat amb 1.000 alumnes de 5 centres diferents a Sabadell, de diferents entorns socioeconòmics, pública, privada, etc., i que funciona molt bé com a detecció i ajuda molt el professorat a saber com posar-hi remei abans que es produeixi aquest abandonament o per reduir aquest risc.
Clar, entenc, Sílvia, que al final el que esteu fent o el que proposeu és fixar-nos en tot l'alumnat, no? De separar el grup i anar alumne per alumne, veure quins són els riscos que hi ha i abordar-los concretament en cadascun dels alumnes amb la peculiaritat que tingui cada alumne.
Sí, exacte, però clar, per això es necessiten eines i es necessita perquè aquí diguem-ne que hi ha tres factors que han de posar-se d'acord. El primer és que el professorat tingui bones eines de detecció. Les té, però no les té tan bones com la que hem pogut desenvolupar després de 10 anys de recerca, perquè el professorat té molt bones eines per detectar aspectes que tenen a veure amb les dificultats educatives estrictament, mm-hmm. però hi ha molts altres factors que aniríem vinculació escolar, de sentir-se acompanyat o no per aquell mateix professorat, que potser està fent molt esforç però no està transmetent correctament el suport, o perquè, per exemple, hi ha molta inestabilitat en les plantilles, canvien molt, no tenen el professorat de suport i de reforç que es necessita, per tant, l'alumne se sent perdut, també els entorns en els que es socialitza, encara que senti molt suport per part de les famílies, que els resultats diuen que és molt més alt del que es pensa, però potser tenen aquesta sensació de suport, però no tenen els elements materials per ajudar en la seva trajectòria educativa. Però El primer són eines pel professorat per detectar exactament en cada alumne d'on ve, diguem-ne, el major risc d'abandonament escolar. Uh-huh. La segona qüestió, que la pròpia eina també proporciona, és quina mena de recursos hauria de mobilitzar, què hauria de fer davant d'aquells, aquelles particularitats de risc que té cada alumne. I després, naturalment, l'administració pública, les administracions públiques, haurien de ser capaces de proporcionar els recursos que són necessaris en programes específics que permetin donar resposta a les necessitats de cada alumne. Que crec que n'hi ha més dels que realment fem servir o que hauríem de fer-los servir millor. I per això, d'alguna manera, doncs, els resultats de després de 3 projectes i 10 anys de recerca ens sembla que podem oferir a la ciutat i, de fet, a tota la ciutadania i a Catalunya aquesta eina que més es va forjar, s'ha forjat, sobretot, a Sabadell, i és l'única ciutat de l'Estat que ha tingut, diguem-ne, que ha sigut objecte d'aquesta investigació sostinguda.
Doncs, Sílvia, podríem estar 2 hores més parlant sobre el tema, però aquesta tarda ho faràs també a la Fundació Bosch i Cardellach, per tant, no farem gaires més spoilers en aquest sentit, que la gent et vingui a veure, i busquem un dia, ens asseiem tranquil·lament i abordem concretament totes aquestes dades i tot el que teniu al PAP d'aquests anys d'experiència i de recerca. Gràcies, Sílvia.
Moltíssimes gràcies per fer-vos en restar. Gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
El cafè de la ràdio.